Parlem, com dèiem, molt de la reforma laboral i de qui està a favor i qui està en contra, però al final crec que si preguntes a la gent de què va aquesta reforma, molta gent, molts treballadors, no en tenen ni idea. Per això volem passar tot per la traductora, amb Albert Toledo, que és doctor en dret i advocat especialitzat en dret del treball i de la seguretat social del despatx Roca Junyent. Professor Toledo, bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
A veure, d'entrada, qui és el més destacat d'aquesta reforma laboral?
Aviam, aquesta reforma laboral ha tingut molts anades i vingudes i en un principi el que es negociava era una derogació total de la reforma laboral del Partit Popular del 2012. No obstant, a diferència del que va passar el 2012, ha entrat en joc el diàleg social i no ha estat una derogació, que a més tècnicament era una mica complicada. Llavors, el que han fet és parcialment, hem tornat una mica a la situació anterior a 2012, i en algunes coses hi ha hagut algunes coses que són noves. I aquí podríem destacar diverses d'elles. Una d'elles és que es discutia si tornaven a entrar els salaris de tramitació o no. Això ha quedat igual, la indemnització per acomiadament ha quedat igual, no ha tornat als 45 dies per any treballat, segueix estant en 33 dies per any.
Si això continuarà sent així, eh? En cas de que et facin fora d'una feina, 33 dies per any treballat, eh?
Serà,
no 45, com s'havia dit inicialment.
Sí, que això és el que suposaria tècnicament la reforma, l'adequació de la reforma laboral i tornar a la situació anterior al 2012. Llavors, els convenis col·lectius, quan deixen de tenir vigència, estan un any que es diuen ultraactivitat, que segueix tenint una vigència mentre les parts negocien. Aquí es discutia si passat aquest any d'aquella o no d'aquella el conveni col·lectiu. I al final el que ha quedat és que mentre les parts no arribin a un acord, continuaran vigent el conveni col·lectiu. Això li dona una gran força als sindicats en la seva negociació, perquè ara una de les parts de Damocles que tenien era que si queia l'agència de conveni col·lectiu perquè no s'arriba a un acord, doncs havíem d'anar al conveni superior o inclús a l'Estatut dels Treballadors pelat. Així doncs, això és una victòria pels sindicats. Però, per una altra banda, també el conveni col·lectiu d'empresa, que també la reforma del 2012 se li va donar un rol molt important, continua tenint aquest rol prevalent al conveni col·lectiu d'empresa. Ara bé, el que no pot fer és pactar-se a nivell d'empresa, conveni col·lectiu d'empresa, un salari inferior al del sector. Això és una altra limitació que ha fet aquesta reforma laboral. Però no s'ha carregat la prevalència del conveni d'empresa. El que ha fet és, dintre de les matèries que no pot tocar el conveni d'empresa, hi haurà el salari i tots els conceptes salarials. Això és important. Després, l'altre gran bloc de coses que ha tocat la reforma laboral i que si s'acaba convalidant doncs serà així, serà els contractes temporals. Desapareix el contracte per obra o servei, que es feia servir molt aquí a Espanya.
I tant, l'obra o servei, i tant.
L'obra o servei ja fa uns anys ja s'havia desvirtuat una mica i el Tribunal Suprem, la sala quarta del Tribunal Suprem, havia hagut de posar-li una mica de limitació. Doncs això l'ha eliminat totalment el govern. Els contractes eventuals per circumstàncies de la producció s'ha limitat encara més el seu ús. Ara s'ha limitat una mica més, ara podíem entrar en prescripcions tècniques. La idea és que es mantenen, però molt més limitats. I el que també ha canviat, l'altre gran bloc de coses que ha canviat, és limitar molt la subcontractació d'obres o serveis. En aquest país ja sabem que econòmicament en els últims anys s'ha subcontractat moltes coses, s'ha externalitzat moltes coses i això ha estat limitat. I ha estat limitat sobretot de cara a fer front una mica la situació que no estava massa ben regulada de les empreses denominades multiserveis, que són aquelles empreses que tots coneixem que no tenen una sola activitat, sinó que en tenen moltes. Neteja, porteria, etcètera, etcètera. I això ha estat molt limitat. Aquests són els grans trets de la reforma laboral.
Interessant. Interessant. Però, per exemple, deixa'm fer-te algunes preguntes en concret. No m'has parlat dels ERTOs. Què passa amb els ERTOs, per exemple?
Sí, els ERTOs, fins ara, els ERTOs era una cosa, sobretot per força major, era una cosa que no es feien quasi bé mai. Un ERTO per força major abans de la crisi de la Covid era, doncs, per exemple, quan havia una gran nevada, l'empresa quedava destruïda i no es podia anar a treballar, llavors es demanava a l'autoritat laboral, en el cas de Catalunya, al Departament de Treball, que per força major se suspenguessin els jocs de treball. Doncs bé, aquests ERTOs que van entrar una mica amb legislació de crisi, de Covid, els denominats força major per Covid, s'han quedat. I aquest tipus d'ERTOs que s'han quedat i ara ja estan, ja no és una cosa només conjuntural de Covid, sinó que s'han quedat ja per sempre, això ens permetrà molta flexibilitat interna, perquè aquests ERTOs que s'han quedat fa que l'empresa no hagi d'anar sempre a l'extinció o l'amortització de llocs de treball, sinó que podem suspendre i reduir jornades de manera ja més estructural quan es donen certs elements que ara marca la llei.
Perdona, és que no m'ha quedat clar. S'eliminen els contractes per obra i servei o es limiten?
No, s'eliminen totalment. El contracte d'obra o servei desapareix, el contracte eventual, circumstàncies de la producció, s'elimita una mica, i després els que s'ha potenciat molt són els denominats contractes fixos discontinus. Els fixos discontinus, aquests que abans antigament es feien servir molt per qüestions de temporada, per exemple, el sector primari, estacions d'esquí, etc., ara aquests s'han ampliat molt i la idea és substituir una mica el fix a discontinu amb la desaparició de l'obra o servei i la limitació de circumstàncies de producció. La idea és que la gent estigui fixa, però amb una certa flexibilitat al llarg de l'any en el moment en què es presta serveis.
Professor Toledo, una pregunta a efectes... No és una línia política, però sí que la fotografia és política. És a dir, quan hi ha una idea de reforma laboral, per exemple, l'última que era la del PP, tot el bloc de la dreta vota a favor d'aquesta reforma laboral perquè és una reforma laboral de dretes. En aquesta, que presumptament és una reforma laboral que a més ha presentat una vicepresidenta del govern d'Espanya que penja no només de Podem, sinó del Partit Comunista, hi ha una fotografia que per al mínim és sorprenent per a la societat perquè hi ha des de la marca blanca, com ara comentaven de Navarra, amb tots els matisos que han dit últimament, com és UPyD del PP, com és UPyD que votaria en principi a favor, després ja veurem el que fan, o Ciutadans, o el PDeCAT, que votarien a favor. I, esclar, veus també, o escoltes també, a Ana Patricia Botín, presidenta del Santander, que diu que està a favor d'aquest acord, i, clar, tu penses, aquí alguna cosa no quadra. Qui surt guanyant i qui surt perdent fent aquesta fotografia que has fet d'aquesta nova reforma laboral d'Espanya?
Aquesta fotografia és una fotografia que ve donada per una cosa, que el dret del treball és una cosa que havíem oblidat molt i que és important i que s'està recuperant, que és el diàleg social. Les posicions maximalistes, el Partit Popular el 2012 va fer una reforma radical sense tenir en compte els sindicats, per tant el diàleg social va fracassar en aquell moment, i el que s'estava discutint ara era totalment el contrari, derogar totalment i tornar totalment a la situació anterior al 2012. El fer, més enllà del que digui el legislador, el fer entrar el diàleg social ha fet que no és ni una cosa ni l'altra. I això fa que, per exemple, el Partit Popular doncs, vulgui votar en contra, lògicament, perquè és anar en contra de la reforma laboral de Mariano Rajoy del 2012, però, en canvi, molts sectors de l'empresariat doncs, saben que dintre de les possibilitats és una reforma que ha estat consensuada entre els sindicats majoritaris i les organitzacions patronals majoritàries. Ens diu l'experiència en dret del treball que tot el que és votat per uns i per els altres i fruit del diàleg social dura i funciona. Per tant, amb dues parts han hagut de fer transaccions, amb dues parts han perdut, amb dues parts no tenen tot el que volien, però és fruit del diàleg. No
és per tant, és una bona reforma laboral, en el fons?
Des del meu punt de vista, sí. Lògicament, hi ha coses que les hagués fet d'una altra manera o es podrien millorar, però és difícil d'equilibrar unes coses i les altres. Per exemple, els ERTOs, la figura de l'ERTO, jo crec que és una figura de consens. És una figura que abans del 2008, abans de la crisi de la Covid, quasi bé no es feia servir per força major, i ara permetrà a empreses i treballadors no perdre llocs de treball i ser més flexibles. Per tant, hi ha coses que en dues parts hi estaran molt d'acord i hi ha coses que no. Per exemple, inclús el sector públic, el fet de que desaparegui el contracte d'obra o servei, doncs per moltes empreses suposa un problema, perquè haurà de canviar de model productiu o de manera de fer.
Li agraeixo, professor Toledo, que ens hagi avui il·lustrat sobre un tema que s'està convertint en més polític que no pas en laboral. I que
jo sol crec passar.
Que és, sí, acostuma a passar, efectivament. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos il·lustrat avui aquí al Món a RAC1.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, bon dia.